We are the champions. Amb Jaume Ramon.
He tingut abans un petit lapsus i he dit We are the champions amb l'Àlex Castells. No, ell va ser qui va començar la secció, però ara qui la condueix és el Jaume Ramon. Com està, Jaume?
Molt bé, és que el nom de l'Àlex Pes, el nom de l'Àlex Pes.
M'ho perdones, oi que sí?
Tant que sí, tant que sí.
Molt bé. El Jaume que arriba al Tot Gira perquè aquesta setmana que ve hi ha jornada de Champions. No és la setmana en què jugarà el Barça, ens haurem d'esperar una setmana més. Ja sabeu que els vuitens de final i també els quarts funcionen així. I per tant, serà la setmana que veurem, per exemple, el Madrid jugant a Roma. Dimarts tenim Wolfsburg-Gant i Madrid-Roma. I dimecres el Zenit Benfica i el Chelsea PSG.
Sí, el Zenit Benfica a les 6, que al jugar a Rússia recordem que els horaris són una mica diferents.
És veritat. Doncs vinga, va, comencem.
L'aperitiu.
Què ens portes d'inici?
Doncs mira, començarem amb el Wolfsburg-Gant. Segurament d'aquí traurem el rival més assequible per als vuitens. Ho haurem d'estudiar. La veritat és que el Wolfsburg ho té molt bé després del 2-3 de l'anada i jugant també la tornada a casa Alemanya. Tot pinta que acomiadarem del Gant i avui volíem fer un petit homenatge al futbol belga, que estava molt de moda. Segurament el Gant ha estat el gran equip revelació d'aquesta Champions, deixant a fora un equip, per exemple, com el València. Va fer una gran fase de grups i el partit aquest contra el Wolfsburg, de fet, anava perdent 0-3 i va ser capaç de deixar un 2-3, que dona una mica d'emoció a l'eliminatòria, però tot
sembla... Va ser bonic el partit. Sí. Vaig veure després el resum i la veritat és que va estar bé el partit a Gant.
A nivell de club, segurament, el futbol belga no ha destacat molt encara, però sí a nivell de seleccions, on ara mateix... Bèlgica ocupa el número 1 del rànquing de la FIFA de seleccions.
El que passa que també és veritat que tenen molt bona selecció, però de moment no han aconseguit res.
Això és veritat. Falta que exploti. Veurem si poden emular aquella selecció belga del 1986, que va arribar a les semifinals del Mundial, va perdre contra l'Argentina, que va guanyar el Mundial. Veurem si passa això. És molt complicat, de fet, però a l'Eurocopa poden fer un paper. Tampoc és molt d'estranyar a l'Eurocopa que tindrem a França aquest estiu. Però per entendre una mica el canvi també que hi ha hagut al futbol belga, perquè l'any 2009, per exemple, ocupaven al rànquing la posició número 66. Ara estem parlant que ocupen la primera posició. Hem de viatjar fins a l'Eurocopa de l'any 2000, que s'organitza precisament a Bèlgica, juntament amb Holanda. La selecció belga va firmar un mal paper, va quedar eliminada a la fase de grups, i aquí van dir, canviem de projecte, deixem aquest futbol potser més físic amb el qual relacionàvem en Bèlgica, amb un futbol més tècnic, que és el que estem veient ara.
És veritat que ara, quan parles de futbol belga, ho relaciones amb jugadors que estan repartits, molts d'ells a la Premier, a les grans lligues, amb qualitat, amb talent, amb toc.
Això s'ha diferenciat molt. Per posar-te un exemple d'això que dius, en dades de Transfer Market, que calculen el valor dels futbolistes, ara mateix les primeres seleccions són Espanya i Alemanya, però la tercera amb nombre de valor dels futbolistes és Bèlgica. Per tant, també hi ha molts productes que estan treballant. I com dèiem, tot això comença després d'aquesta mala Eurocopa de l'any 2000, l'equip queda eliminat i decideixen fer un nou projecte formatiu començant des de zero. L'ha anomenat Top Sport Project, on s'aposta en tres aspectes, bàsicament. Primer, buscar un estil de joc ofensiu en totes les categories, buscar un futbol tècnic, després s'inverteix en les escoles de formació i també es canvia la manera de formar els entrenadors. Canvia això, com dèiem, el futbol físic que tenia per un futbol més atractiu per l'espectador, i això
és a dir,
donant resultats.
Ells realment això ho han preparat.
Sí, sí, sí. Hi ha tot un projecte
els
darrere.
Els fruits són resultat d'un projecte que hi ha al darrere d'anys enrere.
Molt interessant també, per exemple, a nivell de creació d'escoles, van crear l'escola del Gang l'any 2003 i de què han sortit grans futbolistes. Segurament l'equip no ho ha fet molt bé, però han sortit Courtois, que ara el tenim al Chelsea, Benteke del Liverpool, De Bruyne al Manchester City, o Ferreira, Carrasco a l'Atlètic de Madrid, i els que vindran també. Després altres clubs com l'Anderlecht, Tres Lukaku, Company també. I després també ha estat molt clau que no només s'han centrat en la col·laboració del futbol formatiu a Bèlgica, sinó que també a Holanda. I en França han tret futbolistes, per exemple Hazard es va formar a Holanda o Vermaelen va estar a l'Ajax. Vull dir, han tingut també molt bona relació i no han centrat no només fem-ho a Bèlgica, sinó també amb els països del costat. I això ha donat resultats, com dèiem, per exemple, el Mundial del 2014 van arribar fins a quarts de final i a la vegada ha servit també per unir un país que sabem que és molt divers, que hi ha moltes sensacions diferents, és a dir,
divisió entre el que és Flandes i la part valona, que és francòfona, l'altra és de parla flamenca.
Doncs sobre això una dada, i és que des de l'any 1944 les banderes de Bèlgica costaven molt de vendre's. Doncs l'any 2014, gràcies al bon mundial que van fer, han tornat a vendre banderes al nivell del 1944, que és quan Bèlgica va ser alliberada de l'ocupació dels nazis d'Alemanya a la Segona Guerra Mundial. Per tant, el futbol ara mateix és una de les poques coses que uneix, diguéssim, a tota Bèlgica, que ja sabem que està molt diferenciada, però això ha estat una bona aposta.
Doncs el Gant, que veurem si s'acomiada o no, fa pinta que sí, li hem volgut dedicar aquest We Are The Champions, si no, ja no podríem parlar més.
El plat principal. We're the champions,
we're gonna win. Tot el partidàs d'aquesta setmana de Champions és el que jugarà entre Chelsea i Stamford i PSG, a Stamford Bridge.
Sí.
Un autèntic partidàs amb un resultat molt incert.
Sí, perquè a més són partits que ja s'han canviat a les últimes dues Champions. El 2014 va passar el Chelsea, l'any passat va passar el PSG, amb partits que van ser molt interessants i sobretot decisius a la tornada. Veurem què passa aquest any. I avui, del Chelsea, m'he volgut fixar en segurament un dels millors jugadors d'aquesta temporada, que és el brasiler Willian, màxim golejador del Chelsea la Champions, amb 5 gols, i que ha destacat sobretot pel llançament de faltes. La dada, per exemple, de la fase de grups és espectacular, perquè
diuen que juntament amb Messi són els dos millors jugadors de faltes d'Europa.
De fet, els dos són els que han marcat més gols de falta aquesta temporada, 6. Mm-hmm. Tant Willian com Messi n'han fet 6. Willian, els 4 n'ha fet a la Champions, 2 a la Premier, i a la fase de grups va ser una estadística espectacular de 4 gols de falta de 5 intents. Tots, a més, van ser en partits diferents, dos contra el Maccabi, un contra el Porto i un contra el Dinamo de Kiev. A la Premier, com dèiem, dos gols. Amb Messi estan empatats en aquesta classificació. I en una entrevista a la UEFA, Willian ha parlat sobre els seus secrets a l'hora de xutar les faltes i també diu quins són els seus referents.
Ah, tinc grans jugadors sempre...
Hi ha grans jugadors als que sempre acostumava a mirar, jugadors que sabien com xutar bé la pilota. Ronaldinho Gaúcho i David Beckham eren molt bons. Eren jugadors als quals sempre intentava seguir i aprendre coses d'ells per poder marcar gols.
Procuré acompanyar i pegar algunes coses d'ells també per poder fer gols.
No sé qui em recorda, William, a la seva veu. Recorda algú.
Una mica
Romario.
Podria
ser una manera de parlar així, calmada, tranquil·la. Però a mi em recorda Romario.
Sí, podria ser. Doncs, com dèiem, es va fixar en Beckham, Ronaldinho, segurament dos dels millors de la història. També diu les claus dels seus secrets per xutar faltes, practica molt. I després concentrar-se i també mirar la posició del porter, que això també es veu a les faltes que xute, que sempre intenta buscar on està situat pitjor el porter. A més, com Messi, també ha anat millorant a la seva carrera. De fet, abans d'aquesta temporada només havia marcat 3 gols de falta. Aquesta n'ha marcat 6, el que passa que també tenia molta competència. El Chelsea, per exemple, l'any passat era Oscar qui picava les faltes, abans hi havia Lampard, i quan jugava el Shakhtar Donetsk, l'encarregat era Douglas Costa. Un William que en aquest Shakhtar, si repassem aquella plantilla de brasilers, també era molt espectacular, és on es va fer un nom segurament aquí a Europa. Hi havia el mateix Douglas Costa, que ara el tenim al Bayern de Múnich, Fernandinho al Manchester City, Luis Adriano al Milan, o Àlex Teixeira, que ha estat l'últim de marxar a aquest mercat d'hivern per 50 milions d'euros a la Xina. És un jugador que es va fer al Shakhtar, va arribar aquí amb 20 anys, després va passar pel Anzhi rus, i el 2013 fitxa pel Chelsea, on de moment està sent un dels grans jugadors destacats.
La cirereta del pastís.
Ara rematem al We Are The Champions, però abans passo pel Nou Congost, perquè s'acaba, Xevi, el tercer quart sense reacció clara del Manresa.
Bueno, ha jugat de 30 a 20 punts, segurament, perquè ara un 2 més 1 de Marius Grigonis que li pot donar aquesta diferència en contra de 20 punts. 41 a 62, tindrà un tret lliure Grigonis per situar el seu equip a 20 punts. Falta només un segon pel final del tercer quart.
I a la cirereta del pastís del We Are The Champions avui parlarem d'aquest Zenit Benfica, que jugarà, com dèiem, dimecres a les 6 de la tarda pel tema del clima rus. Sí. Ens fixem en un jugador de l'equip portuguès que ha passat de ser un jugador no gaire estimat ara a ser molt estimat.
Sí, jo dic la història de la Negueti, que és Jonas Gonçalves, futbolista del Benfica, que una vegada va ser catalogat com el pitjor davanter del món. I jo crec que ha revertit la tendència. De fet, si mirem la classificació de la Bota d'Or, ara mateix és segon, empatat amb Higuaín i Luis Suárez, a només un gol de Cristiano Ronaldo. Ha marcat 26 gols a la Lliga Brasilera Jonas, amb 31 anys, per tant està vivint segurament el seu millor moment de la seva carrera. A la Champions ha marcat 2 gols, va marcar el gol al partit d'anada de Portugal, l'1-0 contra el Zenit, que li dona bastantes opcions de passar. Jo crec que serà un dels duels més apassionants d'aquesta jornada. I per esbrinar una mica els orígens de Jonas, han de viatjar fins al Brasil. Li va costar destacar. Es va formar al Guarani brasiler, allà compaginava els estudis de farmàcia, jugant també la segona divisió brasilera. No destacava molt fins que als 21 anys marca 12 gols, i llavors els grans clubs del Brasil es van començar a fixar en ell. El Santos el fitxa l'any 2006, però també va tenir mala sort, no acabava de despuntar, va tenir una lesió greu al genoll, va marxar al Grêmio, allà tampoc va tenir al principi moltes oportunitats, fins i tot deien els entrenadors que no tenia físic per jugar al futbol professional. Aquesta cançoneta de la Neguet Lleig que sempre hi ha hagut durant la carrera de Jonas. El 2008 va marxar a ser el portuguesa brasiler, allà comença a despuntar, torna al Grêmio, on allà fa una gran temporada, però arriba segurament el dia més negre de la carrera de Jonas. 11 de març del 2009, partit de la Copa Libertadores entre el Boyacá Chico colombià. Jonas es planta davant del porter. Ara escoltarem la narració i va fallar fins a 3 ocasions seguides. La primera l'atura el porter, la segona l'envia al pal des de l'àrea petita i amb la porteria buida, i la tercera encara té la sang freda de recuperar la pilota, tornar sobre el porter i amb la porteria davant l'envia fora. Escolteu com va narrar el Brasil.
Lá na frente, para o Jonas, vai entrar na área o Jonas, bateu pro gol, pegou o Velasquez, soltou, vai chegando o Jonas na trave, voltou no Jonas, pode marcar, colocou para fora, inacreditável o gol que perdeu a equipe do Grêmio. Eu
recordo uma mica também lá na narração, se recordeu aquela jogada d'Abreu, aquela coisa tão clara, vai dar a volta ao mundo a YouTube. Però no es va enfonsar, fins i tot va dir que havia tingut mala sort i que no hi pensaria més, i en va anar millorant. De fet, la temporada següent es converteix en el màxim golejador de la Lliga Brasilera amb 20 gols, d'aquí sorgeix el sobrenom Do Detonador, i després d'aquella temporada ja fa el salt a Europa, on aquí el València és molt hàbil i veu que té una clàusula de només 1,5 milions d'euros per marxar als clubs europeus. Ho aprofita, el porta...
El València ho va fer bé, tenen
sí,
bon record.
Aquí va estar bé, 1,2 milions d'euros, i va marcar en les temporades que va jugar totes senceres, les tres temporades que va jugar senceres, va marcar com a mínim 10 gols, el que passa que va ser una època convulsa segurament també a Mestalla, i amb l'arribada de Nuno va acabar marxant lliure al Benfica, on s'ha destapat. La temporada passada va marcar 20 gols, aquesta ja en suma 26, i és la gran esperança del Benfica a la Champions.
Doncs la Neguet Lleig, Jonas, que el veurem dimecres al camp del Zenit. Recordeu, dimarts, Wolfsburg-Gant, Madrid-Roma. A priori, Wolfsburg i Madrid ho tenen bé per passar la següent ronda. I dimecres, Zenit-Benfica, avantatge pels portuguesos, però juguen a Rússia. I Chelsea-Paris-Saint-Germain. El Paris-Saint-Germain va guanyar 2-1. Segurament l'eliminatòria més atractiva i també més oberta. Gràcies, Jaume. La setmana que ve més, perquè tindrem a tenir setmana de Champions. Fins la propera.
Tot gira.